I nosaltres ara mateix també, quan passen 6 minuts, ens asseiem aquí i parlem tranquil·lament, però també de manera a vegades un pèl esverada, perquè el que veiem i el que sentim és per posar-se les mans al cap, i ho està denunciant moltíssima gent, i també hi ha molta gent que diu que no passa res, que això també és per posar-se bastant les mans al cap. En tot cas, qui ho està denunciant de manera molt activa, ja sabeu, és Greta Thunberg.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
Una emergència, eh? Greta Thunberg reivindicant la necessitat d'actuar amb urgència per aturar el canvi climàtic. Aquesta setmana, us dèiem, Catalunya Ràdio i TV3, dediquem la programació al canvi climàtic. La iniciativa es diu Covering Climate Now i s'hi han afegit 200 mitjans de tot el món. Dilluns vinent tindrà lloc a Nova York una cimera molt important, la Cimera Internacional d'Acció Climàtica, amb l'assistència de Greta Thunberg. Nosaltres tenim avui a l'estudi el Joan Albert López Bustins, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Geògraf i climatòleg, i la Maria Serra, bona tarda.
Bona
tarda. Portaveu del moviment Fridays for Future Barcelona. Com que sentim a Greta Thunberg, comencem amb la Maria. Fridays for Future és un moviment estudiantil ecologista, fundat precisament per Thunberg. Tu quants anys tens, Maria?
17.
17 anys. Suposo que, clar, carregar amb la responsabilitat de canviar-ho tot, no. Però de liderar-ho sembla que sí, no? Els joves us ho posen les piles.
Aparentment ho hem hagut de fer perquè les generacions anteriors no estaven fent gaire al respecte i ens hem vist una mica obligats a lluitar pel nostre propi futur.
Has seguit una mica el que ha fet i el que ha explicat Greta Thunberg les últimes setmanes, els últims dies, aquella arribada amb el Valé a Nova York i totes les crítiques que molta gent li ha fet també per moltes coses?
És bastant impossible no seguir-ho, ja que està absolutament tot arreu. Però des del meu punt de vista, començar a criticar què fa o deixa de fer una nena de 17 anys és una manera d'allunyar-se del problema, que no és què fa una nena de 17 anys, és el problema que denuncia la Greta.
Mm-hmm. Tu com vols que sigui el planeta del vostre futur? Perquè si nosaltres no hem fet el suficient, què hauríem de fer de manera urgent i ja, perquè això no us passi factura a vosaltres?
Per començar, estaria molt bé que fos habitable. Des de Fridays for Future estem demanant 7 mesures a l'alcaldessa de Colau. Són mesures aplicables en un període de 4 anys, per tant, en aquest període electoral, i ens agradaria molt donar molta incidència al PEG anticontaminació.
Entens per què les generacions anteriors no han fet el que havien de fer, no han fet els deures?
M'ho imagino.
I què imagines?
Imagino que fa moltíssima mandra posar-se a canviar un sistema quan aparentment tot funciona, però no és veritat, perquè no ha funcionat i no funcionarà mai. Però sí que puc veure el perquè mirar-se això amb ulls de ho hem de canviar costa molt.
Maria, t'he llegit algun tuit o en alguna intervenció que has fet on deies que segurament la teva serà l'última generació que habitarà la Terra.
Si no fem res al respecte, està calculat que el 2100 podríem estar a 6 graus de calentament a nivell global, el qual fa impossible la vida a la Terra.
Doncs ara hem d'anar directament amb aquest titular. Hem d'anar cap al Joan Albert López Bustín, geògraf i climatòleg, perquè em fa por aquest titular. Ara mateix no sé si és exagerat o no.
Bé, aviam, els models, hi ha diferents escenaris, i l'escenari doncs més catastrofista, que és el de 8,5, doncs sí que diu que anem cap a un escalfament global doncs de 5-6 graus. Val? Bé, el tema és que la temperatura s'ha anat incrementant, sortint des de mitjans del segle XIX, però perquè venien d'una etapa més freda, és a dir, sortint d'una petita edat de gel. Llavors, l'increment que s'ha anat donant des del segle XIX fins a l'actualitat ha sigut al voltant de 0,85, i amb els últims anys que han sigut molt càlids, doncs ja parlem de 1,1. Ara bé, dir si serà 6 graus o serà 5 o 4, doncs depèn una mica doncs cap a on tirin els escenaris. Però malauradament, com apunta la Maria, doncs l'escenari que estem seguint és aquest catastrofista, de que anem cap a 5, 6 graus a nivell global, però depenent també de les regions. Hi haurà zones que s'escalfaran més, altres que s'escalfaran menys, i després també hem de tenir en compte doncs altres variables, com la precipitació i altres extrems, que també poden ser igual de perjudicials.
La Maria parlava de les generacions anteriors havien tingut mandra. Jo suposo que és un eufemisme també per dir que, bàsicament, és que econòmicament és massa feina, massa diners, i destrossar un sistema capitalista que ja els funcionava molt. Suposo que la cosa va per aquí.
Sí, Sí, sí. El tema és que aquest escenari, que és el 8,5, que diem nosaltres els climatòlegs, doncs és el que segueix per un sistema capitalista, evidentment, doncs, de consum, d'emissions a gasos d'efecte hivernacle, metà, CO2, sense cap mena de restricció. Clar, el que hauríem de canviar és una mica la manera del sistema energètic, és a dir, fer les ciutats més eficients energèticament, buscar energies renovables, que havia agafat molta embranzida en dècades anteriors, però sembla que ara hi ha una mica que s'ha quedat una mica parat, però també és per la política que se segueix per part dels diferents governs. És a dir, hi ha molta gent que ara, quan s'ha de canviar el cotxe, s'està plantejant, bueno, què faig? Em compro un d'elèctric o em compro una altra vegada de benzina? Perquè no tenen molt clar per on anirà. Llavors, jo crec que els governs sí que han de deixar clara quina és la línia. Llavors, si la gent... Jo crec que la societat, si se'ls facilita la compra d'un cotxe elèctric, és a dir, en el sentit de que si es donen al mercat doncs, cotxes elèctrics assequibles, i que puguin funcionar, doncs la gent apostarà. Però està una mica pendent de cap a on va la cosa, sobretot la política, en aquest sentit.
Maria, tu quan et vas apuntar a Fridays?
Jo em vaig apuntar a Fridays, de fet vaig ser les creadores de Fridays a Barcelona el febrer d'aquest any.
I va haver algun clic que et fes dir ja en tinc prou?
Va ser veure el documental de Leonardo DiCaprio, el Before the Float, que ara l'he vist com 50 vegades, però cada vegada que el veig em dona aquesta ansietat de... Vale, i perquè ningú està fent res. I clar, llavors, veus aquest documental i llavors te n'adones que va estar fet el 2016 i dius, vale, estem al 2020 i la cosa ha empitjorat i ningú continua fent res. Llavors és aquesta ansietat que jo crec que ens porta tots els joves a moure'ns. A dir, perquè aparentment si no ho fem nosaltres no ho fa ningú. Llavors és aquesta, en plan, vale, doncs vinga.
Heu trobat més suport o rebuig durant aquest temps?
Trobem suport, però suport de... Mira que monos que bé que ho fan.
Paternalista.
No suport de... Vale, sí, tens raó, vaig ajudar-te, anem a fer-ho junts. Trobem un suport més aviat de... Sí, sí, molt maco, però també estudia.
Tu com ho veus, aquest moviment?
Jo aquest moviment el veig molt important, perquè és una manera d'educació ambiental directa, no? Perquè a vegades, quan s'intenta fer l'educació ambiental des de les aules, potser no arriba tant, i en canvi, la veu que li estan donant a aquests joves, doncs arriba molta més gent. Jo crec que és molt important per conscienciar, però no només pel tema del canvi climàtic, sinó pel tema de consum que portem avui en dia, tot el tema dels plàstics, la contaminació, els residus... Llavors jo crec que la veu que estan prenent, és a dir, la iniciativa que estan prenent, jo crec que pot fer arribar a molta més gent i conscienciar sobretot a les generacions més joves, que són les que viuran el dia de demà. És a dir, s'ha de començar a canviar des de baix. És a dir, que la gent ja de generacions més grans és molt difícil que canviïn el seu costum, la seva manera de viure, la seva manera de reciclar, etcètera, no? Per tant, jo crec que és molt important el moviment que porten.
Una pregunta que us llenço als dos, eh? Aquests dies s'està parlant, per exemple, de les restriccions que hi haurà d'accés dels vehicles a Barcelona a partir de l'any 2020, i la gent s'està posant les mans al cap dient «Oh, jo no puc entrar a Barcelona amb el meu cotxe, que contamina molt, amb la meva moto, que contamina molt». I aquest és un problema recurrent. Les polítiques que es fan a favor sempre del medi ambient són molt impopulars perquè ens costa moltíssim pensar a llarg termini. Com ho arreglem, aquesta manca de capacitat de pensar a llarg... I, de fet, ja no és a llarg termini, és a curt. Correcte. És que sí. És a curt termini, ja, en aquests moments.
És a curt, ara, sí.
Com ho canviem?
Crec que hem de començar a aplicar el concepte de contaminar no és gratis. Contaminar no ha sigut mai gratis pel medi ambient, ara ha de començar a no ser gratis per nosaltres. Però és que no és a curt termini, estem parlant de 10 anys. A no ser que tinguis 90 anys, també és el teu futur. I no només és el teu futur, sinó és el futur del teu cosí, dels teus nens i d'absolutament tothom que coneixes. Llavors, no és tan complicat començar a fer petits canvis si s'ofereixen alternatives. Nosaltres, des de Fridays, estem impulsant el peatge anticontaminació perquè ofereix una alternativa. Tots els diners que van d'aquest peatge aniran a transport públic. No pots demanar al ciutadà que deixi el seu mitjà de transport quan es veu obligat a utilitzar-lo. El que s'ha fet és una alternativa.
Això estem bastant d'acord, perquè el transport públic és un bastant desastre, sobretot, per exemple, per entrar en aquesta ciutat, que hi ve molta gent de fora, ho hem dit, 2.000 milions de vegades.
Exacte. El trànsit té aquestes dues vessants. Una és la contaminació, i l'altre és l'increment de temperatura que produeix el trànsit mateix. És a dir, el que es diu l'efecte d'illa de calor, que és que el centre de la ciutat fa més calor que els seus voltants. Val? Llavors, si es pot reduir el trànsit, no només sortirem beneficiats amb el tema de la contaminació, sinó que podem esmortellir una mica aquesta illa de calor, que moltes vegades es fa, doncs, per exemple, el juliol, és un mes, doncs, que hi ha molta activitat a la ciutat, es comencen a donar les primeres onades de calor i es fan molt insuportables el dia a dia. A més, que la gent ja porta, estan esperant les vacances i són dies més irascibles, no?, d'alguna manera. I sobretot les nits. A les nits, si la temperatura no baixa de 20 graus, és a dir, el que serien les nits tropicals, doncs també costa més descansar i llavors hi ha problemes doncs, de la gent que té problemes cardiorrespiratoris, doncs no tenen un descans tan profund i llavors és un, també un risc de salut. Per tant, el que
jo tinc calor ara encara a la nit i sí, crec sí, que sí. No l'hauria de tenir visquent a Barcelona ara, no ho sé, eh?
Bueno, és que aquestes nits tropicals que diem doncs cada vegada doncs, tenen més freqüència, no?, en les darreres.
I s'allarga més, no?
Sí, sí.
Això que explicava ara mateix el Joan Albert López Bustín sobre les illes de calor precisament és d'un estudi en el qual tu has participat
sí.
I que es publicava ahir, em sembla, o avui, i que és un estudi de Science of the Total Environment, on parlaves d'aquest efecte de les illes de calor que redueixen fins a 2,5 graus la temperatura del lloc on són, no?, més o menys. És a dir, una zona verda d'una dimensió determinada fa que s'estigui més fresca en aquella zona.
Exacte. És a dir, el que hem comprovat és que els espais verds entre les ciutats són pulmons, tant de contaminació com de baixada de temperatura. Són com illes de frescor. Llavors, amb el que és la planificació urbana, doncs s'hauria de pensar doncs, buscar doncs, més cobertes verdes en el futur.
Això ho notes claríssimament. Aquí a Barcelona, per exemple, passa per qualsevol parc, que no n'hi ha gaires, també t'ho he de dir.
I notes de seguida.
Sí. Ho notes? Sí, sí, sí. Notes
bueno, l'únic que hem fet ha sigut quantificar-ho amb imatges de satèl·lit de l'ANSA 8. Vull dir, no, no hem descobert una cosa que ningú es pensés.
Ho hem constatat científicament.
Exacte.
Clar. Cada vegada allò que passava, fa més fresc aquí, sí. Ara ho hem constatat.
Exacte, hem constatat. I hem calculat 2,5 graus. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux.
Parlant amb el Joan Albert López Bustín, geògraf i climatòleg, i la Maria Serra, portaveu del moviment Fridays for Future, del que diuen que és un canvi climàtic, tot i que hi ha gent que diu que no, canvi climàtic, què m'estàs dient? No, això no existeix, espera't, perquè ja havíem oblidat aquesta declaració, però avui la volem tornar a recordar. Us en recordeu quan Rajoy no és que digués que el canvi climàtic no existia, sinó que va estar parlant con un primo suyo? Ja, 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 però era el president, eh? I el primo li va dir això.
Mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
Pero tampoco lo podemos convertir en un gran problema mundial, no exagerem.
Calmémonos.
Bueno, jo crec que barreja diferents conceptes. Una cosa és la meteorologia, la previsió meteorològica, i l'altra és la projecció climàtica.
O sigui, estàs parlant de... Bueno, això, digues.
Bueno, I això ho fem moltes persones, eh?
Sí.
Confonem el temps que fa amb el clima, que és una cosa diferent.
Exacte, sí. I llavors, com que parla de previsió meteorològica, quin temps farà? Evidentment, els models han avançat molt i cada vegada és més precís saber el temps que farà demà en un determinat punt, però les projeccions climàtiques és una projecció temporal més llarga i, evidentment, hi ha molt, un rang d'incertesa gran, però més o menys indica la forquilla doncs, que vas cap a un escalfament. El que dèiem, no? 6 graus seria l'extrem, però... 4 o 3 seria el mínim. Per tant, el que està clar és que hi ha un escalfament.
El problema és que el president d'un estat diu, comença un argument parlant de su primo. Llavors, ja. La pregunta és, es pot parlar, i t'ho digue a tu, Maria, perquè és que t'hi trobaràs cada 2 per 3. Creieu que es pot parlar, dialogar, raonar i argumentar amb gent que comença argumentant parlant de su primo, que no sabe el tiempo que va a hacer mañana? És molt difícil, eh?
Home, s'ha d'intentar. S'ha d'intentar, si més no, perquè al final en aquest planeta vivim tots i si hem d'aplicar mesures i hem de canviar això, ho hem de fer junts, perquè tampoc... La idea no és amargar la meitat de la societat per salvar-la. Llavors, es pot parlar? No ho sé. S'ha d'intentar? Sí, per suposat.
És que es trobaràs gent encara pitjor, per exemple.
M'hi trobo.
Si t'hi trobes. No, però no t'has trobat aquest senyor, Jair Bolsonaro, que diu que, bàsicament, tot té una solució molt fàcil, que és menjar una mica menys.
N'hi ha prou en menjar una mica menys. M'estàs parlant de contaminació ambiental. N'hi ha prou en fer caca un de cada dos dies. Això seria el millor per a tot el món.
Clar, aquest és el nivell, senyors.
És preocupant,
A la seva defensa, en lo de l'alimentació, l'IPCC diu que si tots tinguéssim una dieta més basada en els animals vegetals i no els animals, la contaminació baixaria moltíssim. Per tant, no les seves paraules, però l'home una mica...
L'encerta una mica, sense voler-ho
l'encerta. Sí, sense voler-ho l'encerta.
No, però seriosament tenim un problema, perquè és que no només hi ha negacionistes, sinó que hi ha gent que creu que potser no n'hi ha per tant, com deia el president Rajoy, que potser això és una pujada del clima perquè el planeta va canviant. Existeix el canvi climàtic, sí o no?
Sí, existeix, sí. Els negacionistes ja no neguen tant que hi hagi un canvi climàtic, sinó que el que intenten posar en dubte ara és la causa, l'origen, no? Perquè el que es constata a la comunitat internacional científica és que la causa és antròpica per l'emissió d'efectes de gasos d'efecte hivernacle. I llavors, el que s'aferren alguns polítics, alguns líders d'alguns països, és dir que això és un increment dintre la variabilitat natural i que no té per què estar directament relacionada amb els gasos i la contaminació, que pot ser, per exemple, l'activitat solar o altres factors. Llavors, clar, s'aferren amb això...
Ja, però no és així.
No és així. Ens està constatat en models que realment l'escalfament global té un origen antròpic, sí o sí, sobretot en els últims...
Antròpic, què significa?
Que per causa humana.
Activitat humana.
Sí.
Molt bé.
Sí, seria.
Objectivar-ho una mica més, estem parlant de 4 graus, 5 graus, 6 graus, que al final tots tenim aquesta relació amb la temperatura, com qui a l'estiu un dia s'aixeca i diu avui fa 6 graus, bueno, és igual, vaig amb més lleuger de roba i em banyaré a la platja, no? Què vol dir 6 graus més?
Com pot afectar el planeta, els animals, a les plantes?
6 graus més.
No et sabria dir les conseqüències si realment fossin 6 graus.
O 5 o 4, és igual. Increments d'aquest tipus tan radicals.
El que sí que s'ha estudiat és... a l'1,5 de l'acord de París del desembre del 2015, que es va dir que amb 1,5 doncs, encara ens podríem mantenir tal com tenim el globus terraqui avui en dia, veient les diferències amb 2 graus. És a dir, es va fer un special report l'any passat, l'IPCC, doncs aquest panell intercomunitari de científics, que va publicar les diferències entre arribar a 2 graus i 1 grau i mig. Ja no parlem de 6, això. Ja s'entén que no... Vull dir que si arribéssim a 6 graus seria catastròfic, no? I el que s'ha vist és que hi ha el llindar està en aquests 2 graus. És a dir, si ens mantenim amb 1,5, doncs realment podem continuar amb la vida que coneixem fins ara. A partir dels 2 graus, doncs sí que es veuen efectes ja irreversibles, per exemple, l'evolució del gel àrtic, de les glaceres, alguns fenòmens doncs, que ja no serien de l'extensió de la qual coneixem avui.
Notícia de l'avantguàrdia sobre el tema. El canvi climàtic s'està enduent a moltes espècies o està portant moltes espècies al límit, els hi falta aigua per beure o pateixen temperatures en les que no estan gens còmodes. Altres animals opten per canviar els patrons de migració i es desplacen, per exemple, al nord buscant temperatures més baixes o bé fan el contrari i deixen de migrar. Clar, això pot canviar moltes coses.
Sí, això seria un estudi més aviat dels biòlegs quan estudien el moment de migració de les aus, i si el que s'ha vist és que la migració ha canviat algunes espècies de data, no? Doncs que emigren més tard, si són espècies que van cap a l'Àfrica subsahariana, per exemple, l'oreneta de cua blanca, no? Doncs pot ser que marxi més tard i arribi abans. Sí que s'ha vist un desplaçament en el calendari d'algunes setmanes, igual que amb la floració d'alguns conreus, doncs algunes camps agrícoles o ametllers, per exemple, doncs que floreixen abans que fa unes dècades. Sí, això s'ha constatat, aquests canvis.
Ara imagina't que amb la Maria i amb la gent de Fridays for Future i els governs es posin tots les piles automàticament a partir d'avui i facin i apliquin el que cal. El canvi climàtic és reversible? O ja hem fet tot el mal que havíem de fer? No es pot...
Té una certa inèrcia. Si paréssim d'emetre, ara mateix, continuaria escalfant-se la Terra. Vull dir, té una inèrcia, no? El sistema planetari té una inèrcia, i llavors aquest escalfament s'aniria frenant, però seria com d'aquí d'unes dècades. Això és com el forat de la capa d'ozó, que ara s'està veient, doncs, que està arribant a una extensió mínima, però fa molts anys, o diguem ja fa un parell de dècades, doncs, que a partir del protocol de Montreal doncs, que es va deixar d'emetre CFC. No és un efecte immediat. Mm. És a dir, pagarem les conseqüències d'aquestes emissions encara unes dècades, encara que paréssim. Però el que està clar és que quan abans parem, doncs, l'increment no s'acostarà a aquests 6 graus.
D'acord. Una última qüestió. Dilluns vinent hi ha la cimera d'acció climàtica, cimera internacional d'acció climàtica, com dèiem al principi. Què n'espereu? Perquè normalment aquestes cimeres estan molt bé, s'arriben a conclusions espectaculars i tothom diu meravellós, però després tenim Bolsonaro, tenim Trump, tenim Rajoy, que no apliquen res del que surt d'aquestes cimeres. Què n'espereu en positiu?
En positiu, que tornarà a ser notícia, per tant, la gent és conscienciació. En negatiu, ens agradaria que s'apliqués, perquè igual que va fer el Tractat de París, no s'està aplicant. I el Tractat de París era una cosa molt, molt mínima. O sigui, eren uns mínims molt, molt conservadors. Si això no es va aplicar, a mi m'agradarà veure com s'aplica allò de Nova York. Mm. Però, bueno, almenys es parlarà del tema.
Sí, i es fa als Estats Units, que és on s'emmirallen molts països. Perquè quan es va signar la COP21, la Conferència de les Parts, a París, hi havia un govern diferent que el que hi ha ara als Estats Units. Mm-hmm. Clar, quan els Estats Units es va posicionar a favor de millorar aquestes condicions ambientals, doncs molts països van dir, ah, doncs potser nosaltres hauríem de fer el mateix. En el moment que hi ha hagut un canvi de govern, un govern republicà, i s'ha tendit a una política contrària, doncs molts països ja no s'ho han pres tan en sèrio. Tal com diu la Maria, l'important és que se'n farà molta notícia. Mm-hmm. Que s'apliqui alguna cosa, jo crec que serà més aviat postureu per part dels governs. Jo crec que es podrà veure si s'ha fet alguna cosa, i on es miraran els deures si s'han fet és a la Conferència de les Parts, que es diu el 2020 a Glasgow.
D'acord.
Que és la 26, que hauran passat 5 anys des de París, i allà es veurà quins països han començat a fer alguna cosa.
Doncs estarem molt atents. Les mobilitzacions en general, recordeu que hi ha vaga mundial pel clima el divendres 27 de setembre. El mateix dia, a més, tindrà lloc una manifestació amb inici, per exemple, a Barcelona a les 6 de la tarda, a Jardiners de Gràcia, fins a arribar a Plaça Catalunya. I recordeu també que Catalunya Ràdio i TV3 dedica fins diumenge una part dels seus programes informatius a parlar del canvi climàtic. Moltíssimes gràcies per venir a parlar-ne, el Joan Albert López Bustín, geògraf i climatòleg. Gràcies per ser nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies també a la Maria Serra, portaveu del moviment Fridays for Future.
A vosaltres.
Vagi molt bé.
Estat de Gràcia, de 4 a 6.